Anem a saludar i a desitjar molt bon any a l'Helena Mas, de Nivi, Centre d'Atenció Psicològica. Molt bon dia, Helena.
Bon dia, Àlex.
Ha sigut bona aquest 2017?
He sigut bona.
Per tant, has pogut fer una carta al Pare Noel o als Reis?
Sí.
Cadascú amb el que toca, com il fo, no?
Sí.
Molt bé. Avui, perdona la prometa, eh? Avui parlem d'aquestes qüestions perquè, com estàvem dient, hi hem d'anar una miqueta amb compte com expliquem les coses. Volem parlar de l'excessiu compliment dels desitjos dels nens a la carta als Reis i al Pare Noel. Diem-ho així, no? Quines afectacions pot tenir de cara a la canalla el fet de tenir la sort, no?, de que el Pare Noel sigui molt generós o els Reis siguin molt generosos durant aquestes dates? Clar, la Viviana ens plantejava una cosa que deia: els nens demanen. Si cola, cola.
I tant. No, no tenen mai prou regals, els nens.
Però clar, diu, el Pare Noel ha de tenir el punt de seny, suposo, que potser la criatura no té.
I tant. Hem de ser sensats amb això. Mm. Sí.
Com pot afectar si tot el que demano, o sigui, de sobrebo també dir, això m'està dient que la vida és fàcil, no?, que tot s'aconsegueix amb molta facilitat.
Sí. És veritat que a nosaltres ens agrada molt que el Pare Noel o els Reis portin molts regals als nostres fills perquè ens encanta té veure la seva cara d'il·lusió, però pot tenir conseqüències perjudicials en els nens. Per una banda, aquesta acumulació de joguines els desborda, i tots tenim la imatge d'aquells nens que obren regals, però ni miren els regals, és com que van traient els paquets, no? I això, bueno, doncs pot portar a que els nens perdin la il·lusió pel regal en si, és més el fet d'embolicar, no? Pot portar coses com, per exemple, que fem nens, com deies tu ara, que no valoren el regal en si, que no valoren l'esforç que costa un regal, però que els fem més consumistes, no els eduquem en consumir, sinó que els fem consumistes, que valoren, que aquests nens valoraran a les persones o el que són pel que tenen i no pel qui són, no? Això són conseqüències d'aquest excés, d'aquesta abundància que ens porta a no valorar les coses. Però després també coses com la baixa tolerància a la frustració. Clar. Perquè si un nen demana un munt de coses i té tot el que demana, no aprèn a regular-se en aquelles oportunitats on jo no tinc el que desitjo. No aprèn a tindre un pensament flexible, adaptable, no?, que s'adequi a la realitat. Perquè en realitat a vegades el Pare Noel s'excedeix i és un món fictici. Aquest no és el món en el que ens trobarem.
Absolutament. Hi ha una psicòloga, compartirem ara, li deia a l'Helena, un article que hem trobat, que ha trobat la Viviana, i me l'ha passat i el compartirem d'aquí una estona, un article de 20 minuts on la psicòloga Alicia Banderas, una col·lega de l'Helena, que ha fet 3 llibres, ha recordat que existeix un terme que defineix en aquests petits que reben molts regals aquests dies, que són els nens hiperregalats. Diuen que hi ha vegades que aquest hiperregalisme, que a vegades li agafen al Pare Noel o als Reis, és a vegades per compensar certes manques de temps o d'atenció que tenim, no? Aquells que també ajudem a fer les cartes, no? I estem fent avui un programa, un espai molt metafòric, no? Mostres d'afecte, malalteses, a vegades la competició per l'estima de la canalla, parelles separades, etc, etc.
Sí.
Qüestions d'aquestes que algun cop hem posat damunt la taula quan parlàvem d'altres aspectes. M'interessa molt el que tu has dit de la tolerància i la frustració, perquè en el fons la vida per la qual aquests nens petits ara aniran creixent i s'han d'anar preparant, no deixa de ser això, una eterna caure i aixecar-se, assaig-error,
sí.
No?
Sí, deixa'm fer un incís. Quan parlem dels nens hiperregalats, no només parlem de nens hiperregalats en l'època de Nadal, sinó al llarg de tot l'any. Són aquells, i en aquest sentit sí que és això que deies, que els pares compensen aquesta manca de temps amb els nens, facilitant-los tot l'apartat material, però no tot el temps o tota la dedicació. I de fet hi ha un spot d'una casa de mobles sueca,
molt coneguda,
que parla d'això i que és molt interessant perquè els nens fan una carta als Reis, però després fan una carta als pares. I a la carta als Reis demanen moltes coses i a la carta als pares els demanen temps per passar amb ells, que em llegeixis més contes, que juguem més, no? I al final els hi pregunten: i quina carta de les dues envies? I el nen diu: la dels pares. I al final és una mica això, no? Que a vegades volem compensar amb tots aquells aspectes materials, bueno, la falta o la manca de temps o la manca d'espai per estar amb els nostres fills. Però tornant a la manca de tolerància a la frustració, no només és la manca de tolerància a la frustració, sinó que quan juguem els nens aprenem a viure, ens representem la vida quotidiana, si juguem a cuinetes, si juguem al que sigui, interioritzem aquests models, jugant aprenem, i per tant és important que mentre juguem hi hagi aquesta transmissió de valors, no? Per tant, és molt important que juguem, i és molt important que els nens tinguin joguines. És tan important que tinguin joguines, o sigui, és tan dolent que no tinguin joguines com que tinguin massa joguines. Però el joc, de fet, els adults també juguem, i està molt bé que juguem. Això ens permet anticipar situacions futures del món real.
Uh-huh. Per tant, de tot el que has dit fins al moment, em dóna la sensació que és molt important que la canalla faci aquestes cartes amb els pares.
Molt bé. No? Està molt bé que els pares ajudin els nens a fer les cartes, i fins i tot podem fomentar a l'hora de fer les cartes, doncs, límits o algun valor. Per exemple, podem incloure la carta un regal per a algun nen que no tingui regals, i que els ajudem a regular-se, perquè si no els nens, és el que dèiem, no tenen límits, no tenen un límit de regal. Quantes vegades hem vist aquells nens mirant espots a la televisió i això ho vull, i volen tots els regals.
Ha explicat allò típic que la gent que té canalla petita, com el nostre operador, em sembla que és massa petit el teu encara, no? O ja no, ja sap fer anar el boli, que diu que ara a casa rebem quantitat enorme, sí, de catàlegs, no? Perquè ens ajuden a la canalla, sobretot l'ajuden a fer les cartes, no? I que tu agafes un d'aquests catàlegs i veus tot amb rotulador marcat. Pa. I clar, la Viviana deia, si cola, cola, home. Si cola, cola, sí, perquè, clar, tot això té un tel de màgia, no? Però en el fons caldria, per ser assenyat, com dèiem, que hi hagi una mena de cultura col·laborativa a l'hora de fer la carta, no?
Sí. Els pares estem entre els nens i el món i els ajudem a interpretar-lo. Estarà bé també que, per exemple, els ajudem a desenvolupar l'esperit crític. Totes aquelles coses que veuen un catàleg o que veuen per la televisió no necessàriament són així. Per tant, a vegades podem anar al supermercat i veure si aquella joguina realment és la joguina que tu vols o el que ens han dit que és, no? És a dir, tota aquesta transmissió de valors, tota aquesta educació que fem amb els nens, també l'hem de fer a l'època de Nadal i amb els regals.
Jo no sé si tu t'ha passat, però la meva mare, per exemple, recordo que explicava, la meva mare, si el sigui, pobreta, explicava que en una jornada de Reis, doncs resulta que jo havia posat a la carta un escalèxtric, la mar de xulo, i després havia posat més coses, no? I resulta que sí, jo vaig, obro l'escalèxtric, i no li vaig fer ni cas, perquè em vaig anar a obrir un altre paquet petitó que hi havia un tiratxines de plàstic, vull dir, tipus, o sigui, molt, molt precari, però que a mi feia molta il·lusió, i resulta que va quedar com molt frustrada de dir, ai, mira, el nen que havia demanat un escalèstric no li fa massa cas, bueno, no li fa gens de cas, i en canvi va a l'altre. Com dèiem, aquest accés a vegades d'aquestes qüestions ens fa a vegades perdre una mica el nord, no?
Clar, els nens no són capaços d'assimilar tanta informació, no? Uh-huh. I al final ells sí que saben el que volen, però també els hem d'ajudar a saber el que volen. Potser és més efectiu un, com ho has dit, un
tiratxines,
perquè promou més la imaginació, perquè genera més la creativitat, perquè podràs jugar a ser explorador, que al final un escalèxtric, que sí, per l'impacte visual, perquè és molt gran, perquè té molt volum, em pot fer a priori molta il·lusió, però després, a l'hora de la veritat, no. Els pares, en aquest sentit, podem fer molta feina preventiva. Primer a l'hora d'escriure cartes, però després també a l'hora de parlar amb la resta de familiars, en el sentit de dir...
Que fan cartes també,
llavors, bueno, doncs que tinguem un volum de regals sensat. Es parla aproximadament de la regla dels 4 regals. És a dir, només 4. En realitat, he vist estadístiques que parlen de que tenen el 80% tenen més de 10 regals. 4 regals que són? Una cosa per vestir, una cosa per llegir, una cosa que necessitis i una cosa que desitgis. I amb això, en principi...
Necessitat, desig, vestir i llegir.
Mm-hmm. Sí, i amb això faríem. Al final no és tan important si són 3, 4 o 5, sinó quin ús en donem d'aquests regals. Per exemple, si tenim molts regals, també el que podem fer és després anar-los dosificant. En tenim molts, en podem guardar i els anem traient de tal manera que els nens mantinguin aquesta, com ara estic per això, puc tenir, mantenir l'atenció en això, i el pròxim mes obrirem un altre regal, o l'obrirem, o tindrem aquell regal, el traurem, i així potenciem la imaginació i la creativitat. Mm-hmm. Els regals essencial que potenciïn el creixement dels nens, que potenciïn les habilitats que ja tenen. Per tant, els hem de conèixer, els nostres nens, saber què els agrada, saber què se'ls dona bé, que potenciï la creativitat, la fantasia, el compartir. adequats a l'edat, perquè a vegades això també ens passa, sí, que regalem coses que no estan adequades al moment evolutiu dels nens.
Regalem o posem a la carta a vegades coses que ens fan més il·lusió als pares que la canalla.
Sí.
No?
Sí.
O perquè ens agradaria que el nostre fill tingués anys més i ens els posem a la carta un tipus de regal a vegades tecnològic.
Que nosaltres tenim ganes.
Que tenim ganes de poder jugar amb el nostre fill quan no toca.
Quan no toca. I això és molt important, adequar-nos al moment evolutiu. I després una altra cosa que a mi em sembla molt important és que intentem fer regals que els pares, que els reis portin regals que superin els criteris sexistes, és a dir, que no s'ajustin al paper de l'home i de la dona. No hi ha regals bons ni dolents, no hi ha regals de nens i de nenes, sinó com utilitzem nosaltres aquests regals.
Quan un xavalet o una nena comença, o sigui, li podem començar a posar aquest punt una miqueta de seny, abandonar una miqueta el tema màgia i posar-li un punt de seny?
Aviam.
En la línia, sense entrar en històries estranyes, però vull dir...
Sí, podem parlar
mantenint
de
mantenint la candidesa encara, però quan entendries tu que es pot introduir i com, sobretot?
Sí.
Perquè, clar, algú dirà, sí, sí, molt bé, però com ho faig?
Sí. A veure, parlem una mica de que el pensament dels nens canvia a partir dels 6 anys. A partir dels 6 anys els nens entren en un raonament més lògic i
amb,
menys...
Amb això i en qualsevol cosa, eh?
Amb això i en qualsevol cosa. I menys màgic. El que passa és que cada nen té el seu temps i això és difícil fer una, posar una edat concreta. Jo parlaria entre els 8 i els 10 anys, que és on els nens ja es comencen a fer preguntes, desenvolupen aquest pensament més lògic, més crític, i doncs es qüestionen coses. I a partir d'aquí podem nosaltres explicar...
Jo no anava tant al que tu estàs dient ara, que t'estàs posant ara en un jardí així de quatre grapes, sinó ja prèviament, o sigui, mantenint aquest esperit de màgia i d'il·lusió, etc, però anar introduint de tant en tant, el que deies tu, un puntet de cordura, un puntet de seny, un puntet de moderació, un puntet de límit.
Això ho podem fer
de molt petits.
De molt petits, sí. I a partir dels 6 anys és el que té, i el seu pensament ja canvia. Per tant, a partir dels 6 anys ja poden entendre doncs que no podem demanar, per exemple, un gos, no? Perquè potser el nostre context no... perquè el Pare Noel ens el portarà i això no és el que... Doncs aquest punt sí que el podem... ajudar els nens a reflexionar, això ho podem fer sempre. A partir dels 5, 6, 7 anys els nens tenen aquesta capacitat, sí.
Mm-hmm. Bueno, aquest exemple que has dit tu del gos és un exemple molt bo. Perquè és el típic regal que a vegades la canalla posa, que ens fa molta il·lusió, i resulta que al final òbviament són els pares els que acaben
responsabilitzant-se,
cura, sí. Normal, perquè un petit no pot.
No pot, sí. No? Però aquest és el punt que dèiem, no? A l'hora de fer la carta, doncs està allà. Donar llibertat, també, perquè això fomenta la fantasia i la il·lusió, però sí, doncs, bueno, pautant una mica, no? Sempre des de la prevenció és més fàcil que després. Mm-hmm.
Saps què estava pensant, Helena? Que moltes de les coses que hem dit són igualment aplicables a la gent gran.
I tant. Sí.
O sigui, jo conec gent que no tolera la frustració.
Ja. Yeah.
I gent gran,
Precisament per això és important que ens n'ensenyin i que els pares n'ensenyin als seus fills des de petits, perquè tolerar la frustració és algo molt difícil.
Però és absolutament necessari, perquè la vida no deixa de ser
un continu.
Això, per tant, la gent que no la tolera, entenc que és gent molt infeliç.
És gent molt infeliç i que segurament pateix, perquè la frustració està associada a emocions més negatives, no? com la ira, com llavors això, l'egocentrisme. Gestionar les emocions és molt important, però ens n'han d'ensenyar. I quan ens n'han d'ensenyar és quan som petits. Quan som adults ens costa molt més perquè tenim pensaments més rígids. Doncs quan som petits i a través del joc és una oportunitat fonamental per aprendre tot això. Aprendre a perdre, també, no? Aprendre a volia això i no m'han regalat, però no passa res, aquestes reflexions.
Mira, ara utilitzaré coses que expliqueu els psicòlegs Dani B, que heu explicat aquí. Jo entenc que aquesta és una època per ser resilient.
Molt
per
bé.
Què? Perquè... tota aquesta qüestió que estem parlant avui és una qüestió molt polièdrica, perquè tots, els petits i els adults, rebem, ho dic en un sentit molt poc violent, els atacs d'una societat que està absolutament abocada, precisament al contrari del que estem dient nosaltres aquí.
Sí.
El que hem dit, rebem catàlegs a casa, la tele, la ràdio, el no sé què, els aparadors, la musiqueta, els missatges quan entrem en un gran magatzem, bueno, milions de coses, no? Les institucions que també fan no? Uh-huh. Ajuden a... i que té una part molt positiva, eh? I fan uns... unes coreografies també molt així, sí. No? Però en el fons cal ser resilient, no? Cal saber dir no o cal saber...
Molt bé.
Digerir, sí, tot això de la forma adequada.
Sí, cal saber posar aquest punt de seny del que parlàvem al principi, no? Al final la societat que ens envolta està plena d'aquestes coses que tu comentaves, però si tenim uns valors ferms, i també és veritat que la societat comença a estar més conscienciada amb això, amb el... bueno, o no, potser no tant, perquè hi ha molt consumisme i molt materialisme, però també els pares estan molt dedicats als seus fills i també els pares...
Jo estic convençut que sí. Promouen... Jo crec que ara es fan molt bé les coses, sí, amb una gran majoria,
Promouen aquesta transmissió de valors, no? Positius.
A més, moltes de les coses que tu has dit, fora el sexisme, o sigui, si el que estem jugant és reproduint, uh-huh, el que sigui, no comencem de zero ja fent les coses malament i que... no?
Absolut,
siguem,
sí,
integradors, siguem... sí, no? Transparent, sí, siguem...
I penso que tenim una societat que comença a estar prou conscienciada d'aquestes coses, que ho intentem, si més no, que ja, uh-huh, està bé, no?
Sí.
Però sí, la transmissió de valors a través del joc i de les joguines és una oportunitat fantàstica, uh-huh, per aprendre totes aquestes coses.
I tant. És que molts cops hem dit que entenc que la canalla hauria de tenir un temps per badar, perquè jo, per exemple, una de les coses més frustrants que tenia... Aquí, per exemple, a Andorra se celebra, entenc, més el Pare Noel que el tema Reis, no? Rep més cartes el Pare Noel que els Reis.
Penso que actualment
crec jo,
sí,
eh?
Abans potser no tant.
Jo, quan vivia a Barcelona i era petit, a casa, per exemple, eren més d'enviar la carta als Reis, no? I clar, resulta que el dia següent,
clar,
normalment...
Tornaves al col·le.
Anava al col·le i no tenia temps, i això també era com molt frustrant, no?
Sí, 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 sí. Jo penso que potser s'ha canviat una mica això del Pare Noel precisament per tenir aquest temps per disfrutar-lo, però aprendre a avorrir-se també és molt important, i amb això que dèiem de l'excés de regals hi ha aquesta sobreestimulació i aquest no tinc cap moment per desenvolupar la meva creativitat i agafar un pal i jugar a espases jo sol, sense tindre l'estímul extern o sense tindre la tablet o la tecnologia, no? Uh-huh. Aprendre a avorrir-se és fonamental per regular-se un mateix, també. I també això per ser adults ens ajuda molt.
Sí, perquè és veritat, hi ha vegades que patim moltíssim i què faig? M'avorreixo.
Clar, aprendre a estar sol, aprendre a crear-te el teu món, a estimular-te tu sol, no?
Potser un d'aquells quatre regals, si realment complíssim, que la carta als Reis tingués quatre peticions, la de llegir, potser és de les que es pot utilitzar.
És genial, no? Sí.
Per fer-ho en moments d'aquests.
Per això dèiem també que una de les característiques d'un regal ha de ser que potenciï la creativitat de la persona, no? Que potenciï la fantasia. Perquè després això ho podem extrapolar a la vida real. És que el joc és molt important pels nens, però també pels adults.
Uh-huh. I és veritat, cada vegada... jo he notat ara darrerament un increment d'incentivar la part lúdica en els adults, no?
Perquè és aquesta part plaent, és aquesta part on podem desconnectar de les cabòries.
Aquí està, exacte, sí, no? Que et permet aïllar-te una miqueta de tot el sidral que...
I ens ajuda a representar-nos altres coses del món real, als nens, però als adults també.
Doncs... seguirem els teus consells, esperem que seguim els teus consells. Avui que hem hagut d'utilitzar així un llenguatge una miqueta críptic,
sí,
i màgic, però espero que ens n'haguem sortit, encara que hi ha hagut vegades que hem estat molt al límit de les tanques del jardí. Però ja n'érem conscients abans de començar. Que tinguis molt bon any.
Igualment,
salutacions, Àlex, als col·legues
molt bé, moltes gràcies.
Del despatx. Moltíssimes gràcies.
Fins ara.